els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
És la veu de les Càritas amb seu a Catalunya la que ocuparà els propers minuts a Ràdio Estel, dedicats com cada dilluns a aquesta hora a la caritat i al servei als més necessitats. Comencem abans d'entrar en el nostre habitual resum de notícies, dient-vos que Càritas Internacional segueix gestionant tot el que és la urgència per l'arribada de necessitats imprevistes a Turquia i a Síria a les zones afectades pel terratrèmol. Podeu buscar a internet Ajuda Càritas Internacional o adreçar-vos a la vostra Càritas diocesana per preguntar de quina manera es pot ajudar, si voleu o podeu fer-ho. Us expliquem dins del nostre habitual resum de notícies que Càritas Andorrana ha obert una campanya per recaptar fons precisament pels damnificats del terratrèmol de Turquia i Síria, també. Fins ara s'han recaptat 25.000 euros provinents de les primeres aportacions rebudes per part de particulars i del fons de reserva de l'entitat. Des de Càritas Andorra recorden que totes les persones interessades a contribuir en una resposta que es pugui donar a aquesta emergència humanitària podran fer el seu donatiu a la pàgina web. A través d'una passarel·la de pagament segura podran aportar la quantitat que considerin oportuna, tot indicant al formulari que el seu donatiu es destina a la campanya de Turquia i Síria. Aquestes són les claus. Campanya de Turquia i Síria. Les aportacions rebudes per Càritas Andorrana es transferiran a Càritas Internacional, que s'ocuparà de donar suport a les accions que Càritas Turquia i Càritas Síria duen a terme amb les famílies afectades per aquesta catàstrofe i coordinar aquestes mateixes accions. El principal objectiu és donar cobertura humanitària i sanitària a infants i famílies afectats per aquest terratrèmol. I us expliquem també que va tenir lloc dilluns passat una sessió de formació de protecció de risc d'incendis per a les persones que formen part dels habitatges socials de què disposa Càritas Diocesana de Lleida. La formació va comptar amb més d'una vintena de participants i va ser de molta utilitat, especialment per parar atenció en aquelles accions habituals que, sense ser-ne conscients, poden causar incidents a les llars. El formador, bomber de professió, va ser molt dinàmic en l'exposició dels temes i això va permetre que el públic valorés molt positivament la trobada. Des del programa d'habitatges socials no només es pretén donar accés a la llar a famílies i persones en situació de risc d'exclusió, sinó que també es pretén apoderar-les per poder assolir una vida completament autònoma. Fins aquí el nostre bloc informatiu. De seguida, el testimoni. Avui viatgem fins a Càritas Diocesana de Tortosa. I el testimoni ens arriba avui de Càritas Diocesana de Tortosa i sobretot del seu programa d'atenció a les persones grans. Volem conèixer com funciona, quina relació té l'entitat catòlica a nivell institucional amb les parròquies, amb els seus voluntaris, els professionals, els rectors, i alhora també saber com funciona el nivell tècnic mix del Pla de Persones Grans de Càritas Espanyola, on acaba de ser integrat el qui ens acompanya avui, que és Joaquim Amaré, responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Tortosa. Joaquim Amaré, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Bé, quantes càritas parroquials de la diòcesi de Tortosa participen en aquest programa d'atenció a la gent gran?
Doncs, de les 35, dels 35 equips càritas locals que tenim a la diòcesi, hi ha 7 que hi participen. Hi ha 7 principalment de poblacions petites, tenint en compte que la població més important de la diòcesi és Tortosa, que té uns 35.000 habitants, clar, hi ha moltes poblacions que tenen 1.000 habitants i moltíssimes encara en 500 o 400 habitants o poblacions petites, i és aquí on principalment hi participem.
Sí, quina relació té Càritas amb les parròquies? En definitiva, com es coordina tot aquest programa d'atenció a persones grans?
Molt bé. És fonamental. És a dir, la relació s'estableix des de les parròquies en Càritas, que són grups que efectivament hi participen d'una manera interrelacionada, i doncs, bueno, doncs donem sortida a les necessitats que detecta els propis moviments parroquials i el propi capellà de la parròquia, que indica als nostres voluntaris doncs, la necessitat d'algunes persones que viuen soles, que estan que viuen una soledat no volguda, no? I que necessiten doncs, bueno, doncs, l'escalç, la relació, l'acompanyament de, en aquest cas, de Càritas, no? Uh-huh. Ens diuen alguns voluntaris nostres, i en tota la raó diuen el mateix, està sola un rato, que està sola per a rato, no?
Clar. Efectivament.
I participem.
Sí. Molt bona diferència amb aquestes dues expressions que s'assemblen, però que volen dir coses molt diferents.
Una senyora voluntària fa molts anys diu, escolta, diu, pensa que no és el mateix estar sola un rato, que diem nosaltres, no?
Sí.
Sola per a rato.
Que sola per a rato, sí. L'entenem perfectament. Bé, i l'acció de Càritas amb les persones grans dins d'aquest programa d'atenció, en què consisteix? Com es materialitza l'ajuda?
Bueno, pues, des del més bàsic, de poder fer acompanyament en directe. Ara està molt de moda això de l'ACP, l'Associació i Atenció Centrada en la Persona.
Sí.
En definitiva és això, quines necessitats pateix, no? Necessitats d'acompanyament, aquella soledat no volguda, acompanyar-la a l'hospital si té una visita al metge, ajudar-la a solucionar els problemes de bretxa digital que afecten molt les persones grans, és a dir, tot el relacionat amb aquella persona gran que el seu fill està al camp, que treballa tot el dia, o que està a la ciutat i no la pot acompanyar, que està sola, que s'ha de facilitar la relació interpersonal. Tot això és el que es fa des de Càritas. Acompanyament personal a aquella persona que ho necessita, no? Formant part d'una societat, aquella societat que experimenta la fraternitat. La veritat és que una fraternitat com a realitat que dona sentit és una comunitat, no? I això forma part, Càritas, d'una comunitat parroquial al mateix temps també, i per tant dona suport a les persones vulnerables en aquesta sensació, en aquesta situació d'envelliment.
És una ajuda, en definitiva, familiar, no? Propera, és a dir,
efectivament,
oferint aquest escalf que pot oferir la mateixa família. Avui estem parlant amb Joaquim Amaré, responsable de comunicació de Càritas diocesana de Tortosa. Abans d'entrar en la seva entrada recent a Càritas Espanyola, li volia preguntar si alguna persona que ens escolta de la diòcesi de Tortosa i que és gran i té moments de soledat, es pot adreçar d'alguna manera a aquest programa per demanar ajuda?
Efectivament. A totes les Càritas hi pot anar, pot demanar, pot trucar, i allà hi ha els nostres tècnics, les persones voluntàries, ja l'introduixen en este programa, que de moment és un programa purament d'acompanyament de les necessitats més bàsiques, no? Però sobretot també ara estem estudiant però, bueno, com podem incrementar i com establir tallers de memòria per disminuir el deteriorament cognitiu, per millorar l'autonomia personal, les relacions interpersonals, qualsevol persona que tingui alguna dificultat en aquest sentit, truca a Càritas de cada un dels equips, a les pròpies parròquies,
sí.
I amb una coordinació que estem a la seva disposició.
I tant. O si no, sempre es pot trucar al Bisbat de Tortosa o a la Càritas diocesana i preguntar com poden adreçar-se a aquest programa.
Bé,
com hem comentat ara fa uns moments, Joaquim Amaré, responsable de comunicació de Càritas diocesana de Tortosa, forma part des del setembre, per designació de Càritas Catalunya, del nivell tècnic mix del Pla de Gent Gran de Càritas Espanyola, que, segons ens comenten des de Tortosa, ja ha tingut la primera reunió de treball aquest any 2023. Bé, primer de tot, enhorabona per aquesta responsabilitat. I què representa veure oberta aquesta finestra a totes les Càritas d'Espanya?
Bé, la veritat és que es tracta d'un grup de treball que hi participen 10 o 12 companys més d'altres Càritas diocesanes.
Uh-huh.
I pel que fa referència a Catalunya, pues, bueno, no és més que col·laborar en esta voluntat que des de Catalunya tenim sempre a nivell de la Confederació, i bueno, les prioritats que s'estableixen dins del nivell tècnic mix, pues, és tot el treball de visibilitzar la realitat de les persones grans, sempre des de la mirada al respecte als drets humans, potenciar l'acompanyament, com diem abans, a les persones grans en aquesta soledat, en aquesta situació de soledat no volguda. I aquest grup, i ara també vaig veure que hi ha la intenció de crear un grup confederal d'aquelles càrites que tenen relació amb centres residencials o centres de dia a les seves localitats. No? Uh-huh. Dir que, pues, bueno, es tracta de tot el que fa referència a la situació d'envelliment que de les persones grans, en definitiva, no? Però, bueno, sàpiguen que també tenen en Càritas, en aquest cas Càritas Espanyola o Càritas Catalunya, o les diferents Càritas locals, però, bueno, que tenen una ajuda, un lloc on poden fer un acompanyament actiu de cara a les seves necessitats. No?
Mm-hmm. Sempre és bo conèixer el que fan altres companys dedicats a la gent gran d'altres Càritas de Catalunya o del conjunt d'Espanya. A més, sabem que Joaquim Amaré és membre, secretari d'una fundació del Bisbat de Tortosa, que gestiona una residència diocesana d'avis i centre de dia, i d'alguna manera, des de fa temps, 17 anys concretament, vostè ja té la sensibilització en el dia a dia, no? Ben ferma.
Sí, sí, és un tema que m'agrada moltíssim. Sí, és una fundació que es va erigir l'any 86 per part del ja difunt cardenal Carles, quan era bisbe de Tortosa, uh-huh. que s'ha anat ampliant últimament, i tenim 145 places de residència, i en 50 places de centre de dia, i en la residència sacerdotal per als preveres ja jubilats en unes 12 places, actualment hi ha 6 o 7 que les ocupen, i també cal dir que en aquest edifici nou que es va fer fa uns 20 anys, doncs, bueno, allí és on viu el senyor bisbe, i que el seu apartament, el bisbe de Tortosa, actualment no en tenim, però bueno.
Exacte. Fins fa poc era Enrique Benavent, i esperem que aviat n'arribi un altre.
Això esperem. Sí. Pastor de la diòcesi, per tant, estem molt contents de que s'ho prenguin en carinyo des de l'Anunciatura i des de
la Santa Seu, no? Sí, sí.
Que tindrà ràpidament
un bisbe.
Sí.
De moment continua d'administrador, que ja ho havia estat en altres moments, José Luis Arín, no?
José Luis Arín,
sí, sí. Sí, molt bé. Moltes gràcies, senyor Joaquim Amaré, responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Tortosa. S'ha referit vostè a Ricard Maria Carles, don Ricardo, sempre molt estimat. Va ser bisbe de Tortosa del 1969 al 1990. Ha plogut i ha nevat, eh?
Sí, sí.
Però sé que allà el recorden molt, com també el recordem a Barcelona, lògicament, on va estar després.
Efectivament.
Una abraçada molt gran i fins una propera ocasió. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a la Ràdio Estel, eh? Gràcies. Bona tarda.
I recta final d'aquesta nova edició de La Veu de Càritas, per a l'agenda, algunes previsions que us presentem avui, concretament aquest dijous, dia 23 de febrer, des de 8:45 del matí fins a les 12 del migdia, des de 9:45, perdó, tindrà lloc al Museu Picasso de Barcelona el Fòrum Social Metropolità, amb aquest títol: per una millor contractació i col·laboració econòmica i social entre els ajuntaments i les entitats socials, pràctiques d'èxit en les condicions actuals. Serà aquest dijous, com dèiem, al Museu Picasso de Barcelona, des de 9:45 del matí i fins a les 12 del migdia. D'altra banda, aquest dissabte, dia 25, al matí, tindrà lloc l'Assemblea Extraordinària de Càritas Diocesana de Vic. Dilluns vinent, dia 27, començarà a Càritas Interparroquial de Reus, al carrer Puríssima Concepció número 11 de la capital del Baix Camp, el curs d'atenció sociosanitària i mòduls de català ABC de primera acollida. Aquesta formació, que comença, com dèiem, dilluns vinent i que durarà fins al 22 de juny a Reus, està organitzada per Càritas Diocesana de Tarragona, amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Aquestes són les propostes que us fem d'agenda. En podeu trobar més que hi pugui haver, especialment si són d'última hora, en els webs de les vostres Càritas diocesanes o bé a caritascatalunya.cat. Arribem al final de La Veu de Càritas, tot recordant el que dèiem al principi, i és que hi ha la possibilitat d'ajudar a l'emergència de Turquia i Síria pel terratrèmol d'ara fa ja 2 setmanes, i podeu adreçar-vos també a la vostra Càritas diocesana o buscar la informació a Càritas Internacionalis. Ara sí, fins aquí La Veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.